Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Sant Cugat ha viscut aquest dilluns una jornada de Sant Medir, copatró de la ciutat, gairebé passada per aigua. Ha plogut, sí, però els ruixats han permès que les activitats a l'entorn de l'ermita es desenvolupessin amb certa normalitat. La previsió, però, ha fet que l'afluència de gent hagi estat menor que altres anys. Sentim l'alcalde Josep Maria Vallès i la membre de la penya regalèssia Esther Buscallà.
Contents, molt contents, i bàsicament perquè hi ha un relleu, una continuïtat de la penya regalèssia a totes aquelles persones que treballen per mantenir aquesta tradició, per mantenir aquest entorn.
És remarcable com respon la gent de Sant Cugat amb l'aplec de Sant Medí, perquè no hem pogut comptar quanta gent ha vingut, però és que hi ha gent que plogui o nevi, venen sempre. I només per això, doncs, és una alegria estar aquí i celebrant l'aplec.
A www.cugat.cat trobareu el vídeo amb la celebració de Sant Medí. El Dia Internacional de les Dones es commemora el 8 de març aquest dissabte. Amb motiu de l'efemèride, Cugat Mèdia ofereix durant tota la setmana continguts especials com entrevistes a dones que mouen la ciutat des dels barris i un reportatge que es podrà veure aquest mateix dissabte. A més, el magazín de ràdio Sant Cugat, el Faves Comptades, reserva el micròfon del tema del dia a veus femenines durant tota la setmana. Per descomptat, el mitjà públic de la ciutat seguirà tota l'actualitat vinculada a aquesta commemoració reivindicativa. L'oci nocturn de Sant Cugat plora la pèrdua d'Eduardo de Riquer, conegut com l'Eduardo del Bohèmia, que ha mort aquest diumenge als 89 anys. Ho ha anunciat el local santcugatenca a través d'una emotiva publicació a Instagram en què remarquen que recordarà l'Eduardo com un incombustible únic i una llegenda. La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dimarts a 3:15 de la tarda i qui ho vulgui apuntar a la publicació podrà acomiadar-se dins de les 11 del matí al tanatori de la Rambleta del Pare Alegre de Terrassa. I J. Juan, l'empresa de fabricació de frens i tubs hidràulics establerta a l'antiga planta d'Elfi de Sant Cugat, traslladarà la seva producció a Gavà, al Baix Llobregat. Segons ha avançat Expansión i ha pogut confirmar Cugat Mèdia, la companyia, filial del grup italià Brembo, deixarà les instal·lacions de la ciutat a l'estiu, segurament a l'agost, segons ha explicat el president del Comitè de Treballadors, José Antonio Morán, que també ho va ser de Delfi. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena Forces Vives. Amb Rogeli Padró.
Hola.
I Alba Roda.
Vinga, ja hi som.
Bon dia. Bon dia, ara sí que ja hi som tots. Ja heu sentit el xivarri que fem quan presentem, perquè ens agrada que se'ns presenti, que se'ns presenti amb molta alegria i amb molta música i amb molta dinàmica, que això és el que intentem tenir.
És que som uns impresentables.
Bé, bon dia, Àlvar. Bon dia, Àlvar. Bon dia, Rogeli.
Bon dia.
Àlvar Roda, Rogeli Padró, Toni Samsó, el rei de la nova cançó.
I bon dia, Sant Cugat, eh?
Bon dia, Sant Cugat, Sant Cugatencs i Sant Cugatenques.
Sí.
Ja som aquí.
De tota la vida.
Bé, són les 12 de la migdia, hora
de l'Àngelus.
Correcte. Si són les 12 de migdia, som a Converses Consentides. Què tal? Com esteu tots?
Molt bé.
Tots.
Ave Maria. Amb il·lusió. Bé, amb ganes. Amb il·lusió i
Ui, quin programa avui.
Jo crec que ens ho passarem molt
Ostres,
bé.
Ostres, has vist això de la religió? La T'Arribas, com està forta?
S'ha posat en un
lloc. Està forta, s'ha posat en un
lloc. Com m'agradaria veure la...
amb el tema de l'Opus.
Ara fa temps que no la
veig. Ui, Déu meu.
Ara fa temps que no la veig, però ja entenc el perquè. Perquè abans ens veiem molt per caminant per Collserola sí, i tal, perquè... o cada matí molt d'hora.
Sí.
Molt d'hora, com el Pep, com el gran Pep. Però clar, amb el jardí que s'ha posat. Però no, està bé.
Ahir ho vas escoltar, interessant, eh?
És molt interessant.
Molt interessant. Sí. I a més és que estem en un món en què les coses s'han de poder i explicar.
No,
clar,
i a més...
que sí, i a més fer-ho sempre amb professionalitat, amb honestitat, amb respecte i amb educació.
Una visió crítica o és una visió més genèrica? Periodística, és crític per això.
Bueno, però està bé.
No ho he vist encara.
A mi l'únic que em va faltar, l'únic que em falta és que l'altra banda, que és l'Església, acabi donant la seva...
L'Església no.
L'Opus, en aquest cas.
Sí, de totes maneres...
Acabi donant la seva versió, que no l'ha donat, i d'això la T'Arribas s'enqueixava.
Sí, això mateix.
Jo he fet tota la feina, el treball de recerca, d'investigació, però falta la part aquesta que...
Els va donar l'opció.
El cas de l'Opus, i tant.
Els va donar l'opció i ells la van rebutjar.
Per tant, ha estat...
Tema que dona molt de si a l'Opus.
I tant.
Sempre ho ha donat, però ara últimament...
L'Opus no. El tema religiós dona de per molt, perquè està... està en l'ADN de les persones humanes, la religió.
El
tema de l'espiritualitat, la moralitat, l'ètica, tot això, està moltes vegades basat en el tema religió.
I molta gent creient, una de les coses que a mi em va sobtar molt és que de totes aquestes persones que van parlar i que han intervingut en la feina, en el treball i també, finalment, en el documental, són persones molt dignes, molt respectuoses i que, a més, moltes d'elles continuen a dins de l'obra. Sí. Per tant, creuen en l'obra. El que passa és que han tingut els seus altabaixos.
L'altre dia, un professor de filosofia que va escriure en el Núvol, em sembla, un article que deia, esclar, jo no puc explicar Nietzsche, perquè Nietzsche està basat, bàsicament, en una crítica a la religió. I, esclar, a la religió cristiana. I, per tant, com que els alumnes no saben què cony és la religió cristiana, no m'entendran quan tinc que explicar Nietzsche. La veritat és que aquestes coses són complicades, perquè, evidentment, doncs, com que estan basades moltes vegades en la filosofia, en el tema religiós moltes vegades, doncs, si no saps, no tens una base concreta d'aquella religió, és difícil explicar llavors la filosofia d'aquell de Nietzsche, per exemple.
Per tant, vol dir, confirmem que la religió... té molta, hi ha molta polèmica, però amb l'Opus encara més.
Sí, bueno, clar, perquè és una secta, en certa manera.
Ui,
Bueno, no secta,
tothom ho veu... No, jo tinc la meva opinió al respecte, ho tinc claríssim.
Bueno, jesuïtes, Opus, vull dir, no són unes sectes, però són unes confessions, anem a dir, doncs, tenen les seves pròpies particularitats.
Tu també t'estàs posant en un geri. Poses jesuïtes, Opus...
Caputxins, en fi... franciscans.
Són coses molt diferencials, perquè, a més,
el funcionament
i com entenen la religió.
Exacte.
Bé, de totes maneres, avui no...
Bueno, és un tema molt llarg, això, eh?
La idea no era aquesta. La idea no era parlar d'això, però, que ha sortit. Ara anem.
I és poble, perquè...
No, i tant.
La Mònica T'Arribas viu a Sant Cugat, per exemple.
I l'Opus, part de l'Opus.
I a Sant Cugat hi ha
part de l'Opus també viu a Sant Cugat.
Hi ha la Farga.
Molta gent suporta la canalla.
Bé, però escolta, cadascú que faci el que cregui convenient, sempre i quan no passi el que està passant com està passant. Bé, anem una miqueta a coses més alegres. Em fa molta il·lusió...
M'has recordat el Rajoy, ara. Està passant el que està passant perquè està passant.
Això sí que m'ha ferit, Alba. Això m'ha ferit més enllà...
No,
ja fa temps que ens coneixem, no passa res. Més enllà de que sóc fan del Rajoy, però en el sentit de les parrafades que diu,
la part humorística.
És el crac. La part humorística és
el crac.
Los catalanes hacen cosas. Sí.
Eso siempre.
És tremendo. Mira, escolteu. Molt bé, doncs... Ah, sí, mira, avui precisament va la Resistència. Ui, pot ser un programa boníssim. El Rajoy a la Resistència pot ser al final de la Resistència.
Lo escucharemos otra vez.
Sí, los catalanes hacen cosas y la competencia también. Bé, escolta'm.
Parlem de les festes de
Sant Cugat. Parlem del poble.
A mi em fa il·lusió,
medalles,
per exemple, els 125 anys de la Unió.
Perfecte.
I sobretot amb la polèmica que hi ha últimament, en què si acabarà així, si acabarà així, si faran això, si faran allò... Ui, quina calor que tinc avui.
Ja, sí, sí.
T'has sigut al parlar de l'Opus. Doncs que hagi fet 125 anys, esperem que se solucionin ràpidament els problemes que hi ha ara, però em fa molta il·lusió allò dels 125 anys i que sigui per bé... i per tant...
No, està... Home, jo... Va fer una presentació als 125 anys molt maca, va ser curiosa, i penso que l'única cosa que s'ha de fer és intentar lligar tot el tema del conveni, que el conveni que ell semblava que no hagués estat correcte, i per tant no, aquí no entrarem en detalls, però en principi s'ha de solucionar, han de pactar amb l'Ajuntament com sigui, sí o sí, i per tant doncs hem de...
Sempre és important lligar.
Sí.
Sempre és important lligar i lligar bé, si pogués ser.
Sí.
Ara, en tot el sentit...
Estàs en un altre sentit, em sembla, no?
No,
parlant...
No, és que, és com ets
Parlant de la Unió, és un espai absolutament necessari, imprescindible,
tant,
Sant Cugat,
i tant.
Perquè és un format mitjà que no tenim a Sant Cugat. No, no hi ha cap altre lloc on la gent pugui expressar-se tan bé a nivell de dansa, no altres coses, però a nivell de dansa, a nivell de teatre de poble, format mitjà...
Teatre
de...
Sílvia Cervant,
per tant, tot això, la Unió,
Bastoners, en fi.
Un cop estigui acabat, que jo confio que aquest any del 125 aniversari estarà acabat, és un espai adient, ideal, per a poder fer totes aquestes activitats que fan falta, tanta falta, per les entitats i pels grups teatrals, musicals, etc, de format mitjà. Per tant, imprescindible. Ajuntament, si us plau, una crida.
Molt
Ajuntament,
bé, Rogeli.
Feu el favor... i de posar-vos d'acord amb la Unió. Unió, feu el favor de posar-vos d'acord amb l'Ajuntament i acabeu aquest any amb un 125 aniversari en forma d'espelmes i bufant i dient que aquell
vamos
espai està inaugurat.
Rogelio, vamos acabando.
Clar.
Molt bé, no, em sembla bé. I ara anem a una altra part que, si amb això t'has allargat, amb el que vindrà ara no veig, amb el tema
no,
vindrà.
No,
clar, si 125 anys...
Ho havia de dir.
No. Ho sento, però ho havia de dir, com deia ell.
Sí.
O sigui... Si amb 125 anys has tingut tota aquesta història, imagina't ara amb els que venen ara, que en fan més de 150, per exemple.
I tant.
La medalla
d'honor de la ciutat a la Comissió de Festes de Sant Antoni.
Abat.
Merescuda, més que merescuda.
Sant Antoni Abat, exacte. Que sempre hi ha una cosa si és amb D o T final. Tu ve llegeixes a molts llocs i l'acaben amb D.
No, amb T, no.
I amb altres llocs amb T. Jo sempre l'he acabat amb T.
Sí, jo també, no sé. Ara sí que m'has fotut, ara no sé.
No, es tracta d'això. Com que vas dient coses...
Abadia.
Escolta, jo crec que està molt bé, perquè és una comissió que ha pencat molt, és una comissió que és de les úniques que manté una miqueta la tradició aquesta de la pagesia de Sant Cugat, de les vinyes, de la terra, de la feina de la terra i tot això, i està molt bé que es mantingui i que a més, el dia de l'acte del lliurament de la medalla, et van tirar un cable guapo, Rogeli?
Sí.
En Joan Torné va tirar amb el tema de la guerra del museu, que, ostres, hem de fer un museu a Sant Cugat.
De la pagesia, museu de la pagesia.
Hem de fer un museu a Sant Cugat, va estar fi, eh?
Sí,
Lletero, sí. Quan va començar a dir tot allò que hem de fer un museu, vaig pensar en el Rogeli i em va fer, bueno. Va fer gràcia. No, està bé, està bé. A més, jo crec que és necessari.
Actualment hi ha un projecte...
És just i necessari.
Hi ha un projecte damunt la taula de l'Ajuntament, dels polítics, amb una proposta de 50 pàgines escrites amb imatges per poder tirar endavant aquest projecte, escrit i amb fotografies. I jo cedeixo, i ho dic públicament una altra vegada.
I em consta que és cert.
Més de 1.000 objectes, eines i estris de la pagesia que guardo al meu poble Ponts, província de Lleida, per a donar-les a Sant Cugat. I són eines que la majoria provenen d'aquí de Sant Cugat, donades per gent de Sant Cugat o trobades al carrer. Per tant, senyors i senyores, que m'escolteu, aquí teniu l'oferta.
Tu tens el projecte, tu tens aquest projecte escrit, però no hi ha lloc.
Sí que hi ha lloc.
Quin lloc?
No el diré.
No.
No el diré, però hi ha masies que estan deixades, abandonades. Hi ha cases
de la mà
del poble. Hi ha espais tirant cap a Collserola, que també seria possible. Però hi ha bastants espais on seria possible.
Torre Negra?
Per això sí que ho deixo, per exemple... Això ho ha de decidir el propi Ajuntament i tirar endavant el projecte i tot el que més, jo ja dic, faig donació de tot.
Doncs d'aquí donem total i absolut recolzament.
El problema és que amb una masia no hi caben 1.000 peces, eh?
No, evidentment que s'ha
de fer... Has de buscar una nau, una nau industrial.
S'ha de fer una selecció, però hi ha molts pobles a Catalunya que això ho tenen.
Que ho tenen amb una masia.
El que hi ha d'haver de moment...
De Francolí, per exemple, que és un museu preciós.
El que hi ha d'haver de moment és la voluntat de fer-ho.
Exacte.
I a partir d'aquí ja trobarem l'espai, i si no es pot posar tot, es posa part del...
L'alcalde va dir que sí, que es comprometia, en certa manera.
Ja és un bon principi.
El dia de la medalla es va comprometre una miqueta a tirar endavant aquest projecte.
Deixem-ho aquí i que tiri endavant, i nosaltres ho apoyem i ho apoyarem. Som i serem. Escolta'm.
Ho apoyarem o recolzarem?
Ho recolzarem. Ho apoyarem perquè s'han d'anar apujant les coses amb algun lloc o altre per exposar-se i ho recolzarem la iniciativa del museu. Aleshores, ara sí, ara hem de passar publicitat, que ja sabeu que la Radio Star, everybody, necessita publicitat, perquè si no, no...
Money.
Els nostres sous no surten de l'aire del cel.
Quin sou?
I aleshores passarem al convidat o convidada, convidada o convidat d'avui, que creiem que marcarà un abans i un després. Fins ara, doncs. Adéu-siau. Ara tornem. No marxeu.
Quina por que...
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Doncs bé, ja han fet calorons, ja som
rics, Joan, ja han fet diners, eh? Escolta, Joan.
Bé, escolteu, avui us anem a presentar una convidada. Ja hem desmarcat allò de dir convidada, convidat, convidada. És una convidada que se l'ha d'escoltar perquè té molt... coses molt interessants.
Perquè si diu convidat és políticament incorrecte.
Normalment, quan la sentin amb la veu, potser diran, coi, quina veu més femenina que té. la convidada d'avui.
Convidada. Genèric, no sé,
bé, escolta, ve una persona... deixeu-ho aquí. Ve una persona convidada...
Som-hi.
Bé, ve una persona convidada i ella és, ni més ni menys que Emma Garbí, és professora de ioga, naturòpata i fa també meditació. Per tant, escolta, hi ha un pack aquí que a tots ens aniria d'allò més bé i és molt interessant aquí. Bon dia, Emma, moltes gràcies per ser al programa.
Gràcies a vosaltres.
Hem acceptat la invitació. Nosaltres hem estat una miqueta xerrant amb ella abans de començar el programa, sempre fem amb el convidat o convidada per fer-nos una idea de qui és i si passa la censura o no, i és molt interessant, és molt interessant tot el que diu. Escolta'm, començo per aquí, després ja tu tires endavant. És una persona nascuda a París, fa 25 anys que està vivint aquí a Sant Cugat, amb quatre filles, que viuen arreu del món, em sembla que ha dit Àfrica, a Roma, a Barcelona...
I a Brasil.
O sigui que una barreja aquí, un... Uf. I, a més, va venir a Sant Cugat. Per què vas venir per a Sant Cugat?
Pues yo he venido a Sant Cugat porque estaba trabajando para Danone, y de Danone pues estaba viviendo en París, trabajando para Danone en París.
Qué rico que está.
Me fui a Argentina durante 4 años y de Argentina me trasladaron a Danone aquí en Barcelona. Y busqué un sitio donde estar en la naturaleza y cerca de Barcelona, y Sant Cugat me pareció como la mejor opción.
Y mira, vas fer-la la millor opció.
La mejor opción, y desde entonces entré en una casa de alquiler y ahora estoy todavía en la misma casa, que ahora es nuestra, y o sea que soy más de Sant Cugat que nunca.
Molt bé. Ja,
una persona, per tant, arrelada al poble...
Total.
I participativa amb les entitats, també, sí?
Muchísimo.
I tu què ets, química?
No, soy economista.
Ets economista?
Sí, soy economista.
Ets economista, tu?
Sí.
Molt bé.
Quin canvi de vida, per això, no?
Ja ves.
Bueno, va lligat amb el que fa, eh?
Sí,
però...
Perquè
ho deu cobrar, això que fa, no ho deu fer per la cara, no?
Sí.
Aleshores, hi ha d'haver un cert coneixement de... Per tant, és un pack perfecte, no?
Però hem de pensar que... Parlem de ioga, per exemple.
Exacte.
Comencem parlant de ioga.
Sí.
Què és el ioga per tu i què ha significat per tu el ioga?
I què significa per la societat?
Sí.
Has de parlar dels tres apartats, que és molt
important. Entonces, primero... Voy a ser muy egoísta, voy a decir lo que significa para mí el yoga.
Muy bien.
El yoga es una disciplina, una práctica que entró en mi vida en un momento donde tenía bastante turbulencias y me enseñaron el yoga por el Hatha Yoga, y tengo que decir que esta hora o esta hora y media que pasaba en mi estería era como un oasis, ¿no? Donde se suspendían los juicios, donde los pensamientos se ralentizaban, donde tenía una conexión muy profunda con mi cuerpo, con mis sensaciones, y esto me regeneraba mucho. Y cuando tenía mucho estrés, que tenía mucho estrés por muchos motivos, era una disciplina que cuando lo hacía me aportaba paz y mucha quietud y una conexión íntima conmigo misma. Esto es lo que... De hecho, ahora respondo a la segunda pregunta. Lo que significa yoga al inicio, yoga significa unión. La unión entre el cuerpo, la mente, el espíritu, bueno, la esencia de quienes somos.
El alma,
correcto.
El alma, que
eso, sea. Eso es el yoga.
La unión hacia la fuerza. Entonces, ¿no?
Claro, pero te hace más fuerte, está claro.
Sí. Però és molt interioritzat, això. És una cosa molt interioritzada, és molt interioritzat. Tot aquest tema és molt interioritzat. Per exemple, la diferència, per exemple, que hi ha en el Hatha Yoga o Yenga, o sigui, hi ha diferents modalitats de yoga, no?
Sí.
Quina diferència hi ha entre aquestes modalitats?
Bueno, hay muchos estilos de yoga. El más tradicional, el yoga, vamos a decirlo, iba a decir de toda la vida, de todos los años y los... Sí. Y los es el Hatha Yoga, esto es el yoga milenario. Es un yoga bastante lento, en el cual te quedas en las posturas, que te permite respirar, a veces encontrando la comodidad en la incomodidad, a través de la respiración, a través cuando el profesor te guía, y entonces es bastante inspirador. Y esto es el Hatha Yoga. Entonces el Hatha Yoga no solamente son posturas, pero es mucho pranayama, significa respiración. Interiorización, que es una meditación, Y empieza así, y es lo que te permite ir adentro y cortar con todos los estímulos que tienes de la vida y del mundo exterior.
Este está relacionado con la meditación, en cierta manera.
Bastante. Entonces te permite entrar en ti mismo y no es como... Por eso no es un deporte, es que no te comparas con nadie. O sea, a lo mejor te puedes comparar contigo mismo hace 2 días o hace 1 semana, pero los demás no. O sea, eres tú con tu cuerpo y a lo mejor eres un yoga muy experimentado, pero no has dormido bien o has tenido problema y hoy el yoga pues no te sale de la misma manera. Y es observar cómo estás hoy en tu cuerpo y en tu mente. Esto es el yoga.
Es muy importante.
¿Y tú que haces yoga, no? ¿Qué sí. me cuentas?
Rogeli.
Jo volia entrar perquè el tema, avui la protagonista és la Emma.
Escolta'm.
Però bé, sí, fa 11 anys que faig ioga, també, i per mi és molt saludable física i mentalment, també. Mm? Perquè físicament també tens molta elasticitat, pots tors, quan vaig a l'hort, per dir alguna manera, no acabo mai amb mal de res. Perquè em puc doblegar, em torço cap aquí i cap allà...
Pots acabar cansat, però no sense fer-te mal res.
Exacte, sí. Entre altres coses, i després hi ha la part més mental i més emocional, que és fantàstica, perquè estàs trasllades en un altre àmbit que és molt diferent, que és tranquil, que és trobar-te a tu mateix.
Mm. Escolta, i una pregunta... Com va el tema de la paritat aquí? O sigui, hi ha més dones que homes? Segueix, o sigui, pels homes és difícil o costa més de dir vaig a fer ioga que no pas amb les dones, pel que tradicionalment era més una cosa de dones, sembla ser, no, femení més aviat, no?
És cierto que hay sí? mucho más mujeres, está claro.
Però és per un problema de que els homes ens fan una certa cosa d'anar a ioga o perquè les dones també els hi va més bé i també ho necessiten més, o perquè hi ha hagut més tendència sempre a anar-hi dones, més tradició.
Quizás no se ha democratizado mucho el yoga o hay creencias asociadas al yoga en la mente de los hombres, pero yo tengo que decir que en mis clases de yoga hay hombres y son muy fieles, o sea que los hombres que entran en el yoga, por más fuerte o por más acostumbrados a otros deportes con más fuerza, entran... Y justamente les aporta una complementariedad.
Una tranquilidad.
Lo que decías tú, o sea, a nivel del estiramiento, el nivel de reforzar incluso la musculatura por dentro, bastante interna, ¿no? Pero bueno, es cierto que de momento la mayoría de la gente que hace yoga son mujeres.
Y tú eres naturópata. Naturópata. Explícanos un poco qué
sí,
es.
Sí, eso es muy interesante, el tema de la naturopatía.
La naturopatía, bueno, es una medicina ancestral. Lo que os decía es que al final el primer naturópata no deja de ser Hipócrates. Y bueno...
No es Hipócrata.
No, es Hipócrates.
Si fos així, ens ha enganyat molt bé.
Bueno, el tema es que la medicina convencional nos permite... A apagar sufrimiento, aliviarnos el dolor que tenemos, pero la verdad es que las consultas son rápidas, 5 o 10 minutos, y lo más normal es que salgamos con una receta, con medicamentos o con... No salimos con cuál es la causa que ha provocado. Si, por ejemplo, voy al médico para una migraña, efectivamente tengo paracetamol o lo que sea,
sí, señor.
Y es verdad que alivia puntualmente, pero no. Qué curioso, esto vuelve a repetirse,
pues queda aquí, claro.
Entonces, ¿cómo hacer para buscar la causa de lo que ha provocado tu migraña y finalmente hacer que no se repita? Entonces ahí hay un protocolo bastante interesante en el mundo de la naturopatía. En la consulta es una consulta que dura 1 hora y cuarto. O sea, que realmente nos da tiempo para entrar en qué comes, cuáles son, cómo vas digiriendo, cómo duermes, cómo es tu nivel de estrés.
Tus hábitos de vida, claro.
Todo, cómo es tu piel. O sea, y ahí vemos, el naturópata que soy yo, vamos recogiendo pues, temas que nos hacen sospechar de que es realmente a la causa. Entonces, después hacemos con lo que se llama un programa de higiene vital, cambiando hábitos de vida. Te puedo cambiar hábitos de alimentación, hábitos de movimiento, de ejercicio físico, pero también de cómo gestionas tus emociones. Sabemos que el estrés...
La parte emocional es muy importante.
Muy importante.
Ah, es que tot és molt important. Quan es parlen d'aquestes coses, sí. Te'n dones compte que la cosa més insignificant té una importància brutal en el cos.
I més avui dia, amb el tema de la salut mental i tot així, que és molt important.
És un tema molt... Sí, sí, sí.
Però també el uso de l'aigua, per exemple, el agua que parece la cosa más banal de la vida.
El 80% somos agua, ¿no? Me parece.
Eso es. Sí, sí. Entonces, ¿qué bebemos? Lo bebemos frío, caliente, nos duchamos con frío, con caliente, nos metemos en el agua. ¿De qué manera? El uso del agua siempre ha sido, y desde hace muchos años, una fuente de curación, ¿no? Evidentemente el uso de las plantas, todo el ámbito de la fitoterapia, bajo todas las formas de las plantas, que sea una simple infusión hasta una tintura madre que te tomas.
Un conyac, un conyac, un whisky, també.
És un altre tema d'aigua, un altre tipus d'aigua. Això que has dit de l'aigua, que té una importància, i jo crec, i és important que es comenti, no, això? Però el fet de has comentat de prendre-te la freda, prendre-te la calenta, prendre-te la tèbia, això també influeix si te la prens d'una manera o d'una altra, si et dutxes amb, bueno, si et dutxes amb aigua freda o calenta, sí que ho entenc, perquè reacciones d'una manera o d'una altra, reacciones d'una manera o d'una altra.
Però te voy a dar un ejemplo de
l'aigua.
Tu vas a una cafeteria i pides un agua. Y por real decreto ley te traen un vaso en cualquier estación del año con hielo y limón,
sí.
¿Vale? Y el agua te llega fría, ¿vale? Entonces te viertes el agua y lo bebes. ¿Qué pasa en tu cuerpo?
Es que
tu cuerpo,
¿no?
¿En qué temperatura estás? Normalmente estás entre 36,6, 37, si todo va bien, ¿no?
Sí.
Entonces imagínate el esfuerzo que genera para tu cuerpo de calentar esta agua.
Claro.
Como el agua fría inactiva las enzimas que te permiten digerir. Bueno, y así infinidad de cosas. Entonces, sé que no es costumbre aquí en Barcelona, y sobre todo cuando hace calor, pero no hay mejor para el cuerpo que de tomar un agua templada
o tibia. Ya, de todas maneras,
tibia.
Sí. Cada
lo primero que tendrías que hacer a la mañana... Nada más levantarte como primer gesto.
Un vaso d'aigua.
Jo ho faig.
Tibio.
Jo ho faig, això.
I tibio.
De l'aixeta directament. Sí, sí, sí.
Jo me tomo un kiwi i un vaso d'aigua.
Bueno, ja anem bé. Escolta'm, i després hi ha l'altra vertent teva, que són tres vertents, ioga, naturòpata i meditació.
Meditació.
Això de la meditació... O sigui, són tres apartats que crec que es complementen molt bé, no amb l'altre, l'altre amb un, no?
Perquè, i tant.
Perquè, moltíssim. Aleshores, tens... Escolta... Si vens a... Després ja direm més coses al detall, però si entres a casa teva, en el teu estudi o la teva consulta, i fas una miqueta d'això i tal, escolta, fas el pack aquest dels 3 en 1 i acabes sortint allà com el rei del mambo, no? O la reina del mambo, no?
Pues sí, és verdad que los clientes míos están contentos.
Més enllà de que ho facis tu, que ho deus fer-ho molt bé, perquè tens tota la pinta de tenir moltes ganes de fer-ho i amb il·lusió, que diu aquell, més que res per les tres vessants aquestes de lo important que és pel cos, no? La meditació,
la
menjar...
Sí.
Vull dir que...
Bueno, es evidente que, por ejemplo, si cogemos la parte de meditación, el estrés y la dificultad de gestionar las emociones hace que finalmente, sabes que hay la presencia de lo que se llama ahora, sabemos que la parte digestiva es como el segundo cerebro, ¿no? Y está conectado con el cerebro a través de un nervio que se está haciendo muy famoso, gracias a Dios, se llama el nervio vago, ¿no? Entonces,
el nervio vago.
Vaya nombre. No hay el nervio frénico, se llama.
es otra cosa,
el nervio frénico.
Sí, sí.
Entonces, ahora ya sabemos que cuidando de las emociones a través de este nervio vago que va pasando por varios órganos, ¿vale? Estás mejorando mucho toda tu salud, porque te permite regenerar. Tu sistema nervioso no es lo que somos el 80% del día, vigilando, a punto de hacer cosas, muy estresados, ¿no? Entonces, de vez en cuando el cuerpo necesita un equilibrio entre la parte, lo que llamamos ortosimpático, el hecho de hacer, de estar en vigilia permanente, de gestionar la agenda, de mirar, y la parte de recuperación, que es la parte más parasimpático del sistema nervioso. Y entonces, la mayor parte del tiempo sabemos que todo el mundo va por la primera, y mi trabajo, la verdad que la meditación y el yoga me permite enseñar prácticas y cositas, ¿no?, que permiten realmente equilibrar esto.
¿Hay gente que lo necesita más que otra o no? O sea, hay tipologies de gente, hi ha tipologies de gent que necessiten més un tipus de meditació, ioga, així, que no pas altre tipus de gent que potser està igual de bé, però que d'alguna manera no ho necessita
que
tant.
Que sigui més personalitzat, vols dir?
Sí, no ho sé, dic jo.
Por ejemplo, la meditación siempre se entiende, la meditación se imagina, ¿no?, las creencias de una persona sentada en loto, ¿no?, como los hacen los indios, con los ojos cerrados. Pero yo cuando daba los programas de MBSR, de meditación, hay gente que llegaban al programa y no podían cerrar los ojos. O sea, la ansiedad era tal que cerrar los ojos era como... Entonces, ahí se puede hacer de otra manera. O sea, a estas personas yo prefiero empezar con el movimiento, descargar un poco la energía y tal, y después ya entrar en una posición más quieta, no necesariamente sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Te puede estar sentado en una silla con las plantas de los pies en el suelo, la columna erguida, y poquito a poco entrar en ti y conectar con lo que hay dentro. Y cortar estos estímulos que siempre permanentemente, bueno, ya sabemos el poder de las pantallas y de todo esto, que nos conectan con lo que pasa afuera.
I el que suposo que va molt bé és, per exemple, fer una sessió de ioga i acabar amb meditació. Potser, no?
Normalment.
Però pregunto, perquè suposo que... això és el que jo he après una mica també, no? És que quan acabes de fer el ioga, al final sempre ens diuen que la part, si no més important, potser sí, la més important és justament aquesta, la part de un relax total i absolut.
Ahora lo has dicho.
I ara és
relajación. Eso es. O sea, en yoga solemos iniciar la clase de yoga por meditación justamente con este fin de cortar un poco, o sea, dejando fuera todo lo que ha pasado hasta el momento, dejando fuera todo lo que haremos después, centrándonos en aquí y ahora, y entonces yo ayudo guiando una meditación, ¿no?
Ara podríem fer un exercici.
Sí.
Que ens diguis ara, en aquests moments, com ho podem fer per meditar 2 minuts o 3 minuts. Saps què vull dir?
Sí.
Tu dius, una meditació online, per ràdio, que potser podria estar molt bé.
Però...
2 minuts, aviam, què hem de fer?
Pues yo propondría de sentarse sobre el borde de una silla o de un sofá o de donde estés y de apoyar las dos plantas de los pies en el suelo, tener la columna lo más erguida posible,
ho estem fent, nosaltres.
Sí. Bajar los hombros y quizás acercar un poco los omóplatos como para abrir el pecho, relajar brazos y manos en las rodillas, en los muslos, y cerrar los ojos. Y cerrando los ojos, por un momento, conectar con la respiración, ahí donde la encuentras, pudiendo ser en una región cerca del ombligo y observando cómo al inhalar ves todo el abdomen elevarse, izándose como un balón, y al exhalar descender suavemente. También podrías observar tu respiración natural, respirando por la nariz, observando la zona del pecho.
Fantástico eso, ¿eh?
Observando cómo se está llenando los pulmones de aire. Quizás ahí pudiendo ser capaz de escuchar los latidos del corazón. También podrías observar tu respiración, fijando tu atención en las fosas nasales, observando el aire fresco penetrar por las fosas nasales y observar el aire más cálido.
Déu-n'hi-do, no?
Esteu desperts encara, no?
Fantàstic.
Els oients i les oients seguiu despertes, no? I despert.
Sí,
genial.
Si han fet aquest exercici, estan també com nosaltres de bé.
Fantàstics,
relaxats.
D'aquí una estona us donarem la resta de la consulta de l'Emma.
L'antitesis,
no,
l'antitesis.
Esto no me lo esperaba, Álvaro, no. Para nada. Me has pillado ya.
No, però ho has fet... Això és l'antitesis de la ràdio, que la ràdio és parlar, doncs ara hem fet un moment de silenci.
No sé com fas les consultes aquestes o les classes aquestes, però escolta, per ser una cosa improvisada has estat fantàstic, eh? Vull dir, jo ara ja m'ha passat que tenia migranya precisament, ja
bueno, que a veure, escolta, fantàstic. La Emma és una,
no hagués pensat mai,
és una gran professional, no. I fins i tot per la ràdio, pensa tu,
escolta,
podries fer coses interessants, eh?
Escolta, o sigui, tu ets la persona que fas 3 en 1,
eh?
És veritat o no? És a dir, la ioga, la naturopatia
i meditació.
Això és un pack que si no surts bé... Nuno, perdona, normalment fas una cosa o l'altra, o hi ha barreges també o no? O només... Si m'havia quedat encallat...
Vull dir, bueno, no sé. En les consultes de naturopatia sempre utilizo les tècniques de ioga, utilizo les tècniques de meditació. No és raro que ensenya una persona de... cómo cerrar los ojos, lo que acabamos de hacer ahora. No es raro que lo haga, porque finalmente la gente tiene mucho prejuicio sobre lo que es la meditación. Esto es una práctica para los indios o la gente muy espiritual, ¿no? Entonces, pero solamente cuando lo ves, que es una cosa tan sencilla, mis alumnos de yoga lo hacen ahora. Nada, 5 o 10 minutos para conectar contigo misma, ¿no? Dentro de... cuando estoy en una clase de yoga, es evidente que utilizo la meditación para introducir la clase de yoga. Y muy a menudo utilizo la clase de yoga para decir, oye, el tema de hoy, por ejemplo, yo qué sé, es... la circulación linfática, ¿no? O sea, que es muy importante. Entonces, organizo toda la clase como para... potenciar, optimizar esta circulación que sabemos que es tan, tan buena para el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que es indissociable las tres cosas.
El tema de la meditació, facis o no facis esport, vull dir, sempre és molt interessant. Vull dir, qualsevol tema d'aquests tres que hem estat tocant són importants. Però, per exemple, jo vaig estar un temps, uns anys, anant a gimnàs i això, i sempre acabàvem... Bé, no acabàvem com el Rosari de l'Aurora, no patiu. Acabàvem estirats a terra, o estirades, perquè no era mixta, però bé, estirats a terra, i fèiem una estoneta, de meditació, de relaxació. Uh-huh. I és fantàstic. Uh-huh. Perquè després de fer, bum, esforços i moviments i d'això, gimnàs...
Per tant, és important.
O, per exemple, ser o no ser religiós, tu entres en una església amb hores que no hi ha celebració eucarística, t'asseus en un banc i és genial. O sigui,
cierra,
és genial. Tus
ojos,
tanques els ulls i sents tots els sorolls del món a dintre de l'església que no els senties. I això hi ha una altra pràctica, perdona, eh? Hi ha una altra pràctica. Tu t'asseus en un escenari dels antics, sobretot de tota fusta i tal, que això ho he fet, perquè he estat molt temps ficat en teatre. T'asseus a les 3 del matí, assegut en una cadira, al mig de l'escenari, i sents els ulls de les cordes dels decorats, de la fusta que es mou... el fet de meditar, pel sol fet d'estar tancat amb els ulls i en un lloc tranquil, és genial.
Sí.
Jo crec que tots això ho havíem d'aprendre, independentment de que anéssim a classes ja amb professionals, que en aquest cas és també bo. Però jo crec que és important, això, el tema de saber...
El tema de l'església ho he fet més d'una vegada, jo.
És que és fantàstic.
He entrat en una església, i he assegut una estona, he estat a 10 minuts, i després he sortit, he estat... pensant, però no resant, però sí que en certa manera... Tens una certa tranquil·litat...
Tot això, no sé què opines tu, Emma, però requereix una educació i una pràctica que a vegades, segons la personalitat de cadascú, ja li ve donada una mica, no? Però en molts casos requereix un aprenentatge, i l'aprenentatge pot venir a vegades doncs d'això, de persones com tu, que instruïu, que informeu, que formeu també, perquè no tothom és capaç de trobar-se amb ella mateixa.
Hay que tener alguien que te guíe.
I moltes vegades hi ha persones, com és el teu cas, no? que tenen mecanismes, fórmules i maneres de poder reconduir-te cap a aquest retrobament en tu mateix.
Vols dir que ja deuen ser persones que ja són una mica especials per poder fer aquesta feina, no?
Mm. Bueno,
especial no lo sé, però
mica místiques.
Jo, esa no enseño una cosa que no practique yo, o sea, lo practico. Incluso he hecho retiros de meditación durante 10 días en silencio, o sea, que es algo que conozco muy bien, sé lo que pasa dentro, entonces sé cómo guiar las personas, sé lo que les va a pasar, yo creo que es importante esto, tener esta experiencia.
¿Y cuándo vas a venir aquí? Quan vas venir aquí ja et vas instal·lar de seguida a fer aquestes pràctiques dalt? O ja vas venir intenció de fer això? Vull dir, haguessis pogut anar a Martorell, per exemple, i haguessis muntat també un estudi a un centre de una consulta d'aquest tipus o no?
Però no s'ha dit que havia treballat en diversos llocs, no?
Per això, sí, però vull dir que quan vas venir aquí ja vas muntar de seguida això? ¿O va a ser un proceso?
No, cuando yo llegué aquí estaba trabajando para Danone y después me trabajé para un laboratorio farmacéutico en Barbera del Vallès y tenía una vida, te juro, tan acelerada que realmente no cabía nada de esto. Y es justamente este estrés, esta aceleración de vida más mi vida personal, porque como lo has dicho muy bien, pues tengo 4 hijas y tengo... que realmente me llevó a un momento de muchas turbulencias y he necesitado empezar a yoga, meditación...
Un canvi.
Un canvi.
Si llavors vas començar a practicar tu això fins a arribar al punt de dir, doncs ara ja em puc dedicar a ensenyar i a fer...
Primero a practicar mucho y después para mí practicarlo mucho y entrar en más profundización era formarme. Que era lo más lógico. Ya. Y ahí me transformé en instructora de meditación y profesora de yoga y después naturópata.
Perdona, una pregunta que volia fer era, per exemple, en totes aquestes dinàmiques que has anat explicant, de professora de yoga, naturópata, meditació, el tema valors, quina importància té? Dels valors no se'n parla massa actualment, no? Es parla molt del dia a dia, de la feina, de la intel·ligència artificial, però el tema valors, quina importància té en tota aquesta feina que fas?
Bueno, te puedo hablar de mis valores, pero no
sé... Cada uno tiene sus valores, ¿no?
Sí.
A ver, yo te puedo hablar de las mías, o sea, para mí hay una cosa que es muy importante, que es la autenticidad. Y el hecho de conectar conmigo misma es ser auténtica, y es una de las cosas auténticas, buscando la verdad, ¿no? O sea, este de las cosas que... Después hay una cosa que me caracteriza en todas las prácticas, sea yoga, mindfulness, con la consulta de naturopatía, es la generosidad. O sea, yo soy una persona que... No cuento mi tiempo y no es porque la consulta se ha acabado, que si después hay preguntas, o sea, yo me quedo con la gente. Yo realmente tengo una especie de altruismo que hace que finalmente me quedo con
transmites, digamos, esta paz.
Es que crec que és important, no?, que una persona que fa la teva feina, a més de tu se't veu. O sigui, jo, que no la coneixia, a més, a l'Emma no ens coneixíem, ens hem conegut a través d'una persona que tenim relació, ella per una banda i jo per una altra, i vaig creure que era interessant, vam plantejar-ho i vam dir que molt bé. Aleshores, quan et vaig veure la imatge, vaig dir, ui, li quadra això que fa. I ara que t'he sentit parlar, que només et coneixia en foto, vull dir, és que et va quadrat fer aquesta espècie, aquesta feina, aquesta...
Però és una cosa que moltes vegades dic, que el tema del gest... Les persones se'ls coneix pel gest.
Okay.
No solament per les paraules, sinó pel gest. I llavors la manera de posar-se, la manera de fer, la manera d'expressar-se, així és una cosa que d'alguna manera identifica molt la personalitat de cada un.
És important.
Llavors, això són, el gest és molt important.
Això, quan veus una persona pel carrer...
Segons com camina...
Camina, com mira, com s'atura, quina posició té... No? Tot això deu ser també molt important, oi?
Mira, te voy a dar un secreto.
Ai. Apunteu tots, apunteu.
Anem traient-li coses.
Sí. Apunteu tots i tots.
En naturopatia hay una cosa que hacemos en la primera visita, que es ver cuál es la constitución de la persona. Y la constitución de la persona es, en otras palabras, es... ¿Cuál es tu capital salud al nacer? Es algo que no se borra desde que naciste hasta, ¿vale? Después, y esto lo miramos a través de observables, ¿vale? Después miramos lo que es el temperamento. El temperamento es, ¿qué has hecho con tu capital salud desde que naciste hasta ahora? Entonces, estos son otros observables, ¿no? Y la tercera cosa que miramos mucho, y todo esto en el cuerpo, y la verdad es que tengo esta desformación profesional de mirarlo, es mirar el grado de vitalidad de las personas. Porque en realidad yo no curo a nadie, pero sí a través de aumentar, potenciar la vitalidad de las personas encuentran de nuevo el camino de la salud a través de todos estos cambios en higiene de vida. Con lo cual, para mí es muy importante observar físicamente la constitución de cada persona, su temperamento y su grado de vitalidad. Y
está relacionado con el gesto.
Es que no me equivoco.
Per tant,
no me equivoco.
Per tant, vols dir que si jo vinc un dia a la teva consulta, o sigui, només entrar i em fas un escàner...
Ja està un poco hecho.
Ja sento el paper que va sortir...
Ja ens l'has fet, ja ens l'has fet.
Sí, clar, perquè ara hem estat una estona aquí a les trampes, jo, però ja ha de sortir com allò que quan et fan un electrocardiograma vas sentir... les agulletes.
És que suposo, no sé si estaràs d'acord, però les persones tenim una part que desconeixem, tot i ser grans. Nosaltres som gent que ja passem dels 50
anys, 60... Som joves, home.
Però fins i tot a aquestes edats... fins i tot quan som grans, hi ha alguna part del nostre interior que no hem descobert, que no coneixem, perquè deu ser tan ampli el nostre interior que a vegades, doncs, això, aturar-se, escoltar o fer cas de les persones que esteu en aquest món que hi podeu ajudar, doncs pot contribuir a descobrir aquest món, no? També.
No sabes hasta qué punto tienes razón. Una de las cosas que hago es dedico un tiempo de mi parte a ser voluntariado, ¿no? Entonces ahora voy a contaros una cosa que ya no sabíais. Por ejemplo, aquí en la Cruz Roja de San Cugat doy clases de yoga a la gente grande, ¿vale? Y bueno, ahora son 3 años que hago esto, y al inicio, bueno, pues gente que no habían hecho yoga, era muy complicado y tal, y con algunos de ellos bastante, pues se han desarrollado más que una relación de profesor de yoga a alumno, o sea, una amistad, un conocimiento más íntimo, ¿no?, más personal, y me doy cuenta, a través de sus testimonios, a través de lo que me dicen, de que la sorpresa de ellos, de que al final, como han llegado a los 68, 70, 75 y habían pasado al lado de unas características de ellos, porque no habían mirado mucho hacia adentro, entonces se dan cuenta. Y es muy hermoso. Es, a mí me parece sumamente entrañable.
Claro. Escolta'm una cosa. Hem estat parlant molt de tot això, de totes aquestes tècniques i tota aquesta història, però... què ha de fer la gent per posar-se en contacte amb tu? És a dir, si tens alguna pàgina web, tens algun lloc on es puguin... perquè, clar, la gent ha de sentir això, ostres, això m'interessa molt. Això és una cosa. I l'altra? Bueno, digue'm, primer parlem d'això, després de dir-ho l'altra, perquè se'ns està acabant el programa i hi ha tantes coses a dir. És a dir, com han de fer la gent per posar-se en contacte
amb tu?
Me llamo
Emma Garbí.
Sí.
Entonces
com
buscan,
el vent.
Como el viento.
Vent de Garbí i una mica de por.
Y buscando Emma Garbí naturópata, pues ya tenéis mi teléfono, mi consulta aquí en San Cugat, y muy fácil conectar. Bueno, también Emma Garbí en Instagram, bueno, en
bueno,
fin,
si
tengo
estàs
mi
Instagram,
web.
Que... molt bé.
Hay muchas maneras.
I escolta, molt bé, això, la gent que ho tingui present, perquè de seguida et poden contactar i...
con mucho gusto.
I escolta, encantats. Molt bé. Llavors, una altra cosa, hi ha gent jove que ve a les teves consultes? És a dir, com està la joventut? Perquè parlem de gent, normalment, les que fan lloc o són gent que estan jubilats o jubilades, i amb això acabarem perquè s'està acabant el temps. Aleshores, hi ha gent jove que va venint en aquestes sessions teves?
Pues mira,
no?
Una de las cosas que hago bastante es dar conferencias y talleres. Hay gente que no quiere consulta, pero... 5 céntimos de un tema, ¿no? Por ejemplo, la digestión, mejorar el sueño o la menopausia, lo que sea, ¿no? Entonces, he dado una conferencia en un club de fútbol en Barcelona a unos chavales de unos 18 años.
Eso está bien.
Y después me han llamado para hacer consulta. Y la verdad es que yo creo que los, bueno, de lo que yo he podido observar, muy interesados en cómo mejorar su salud a través de la alimentación, a través de las emociones.
Doncs això és interessant.
Muy abiertos.
Això és interessant. Aviam si així
la gent deixa més... fue una grata sorpresa.
Deixa més els mòbils i tot això, i es dedica més a que estaran més tranquils, tots plegats. Escolteu, se'ns està acabant el temps, com sabeu, la ràdio, el temps va controladíssim. Emma, ha estat un plaer, de veritat.
Un plaer,
ha
igualmente.
Ha estat molt instructiu.
Gràcies.
Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i per fer-nos aquesta xerrada...
Xerrada i pràctica.
Fantàstica. Exacte. Avui ha estat una xerrada i pràctica. Bé, nosaltres, com sempre, acomiadarem el programa amb un tema que ha triat ella, precisament, que, a més, és bo perquè el títol és... El tema de la cançó es diu Respirar. O sigui, respira. Per tant, escolta, aquí hem respirat, hem fet aquesta pràctica, petita pràctica... i amb ella, quan la sents parlar i la veus, t'agafen ganes de respirar i estar tranquil. Per tant, amb aquest tema de Respira, de Natàlia Doco, acomiadem el programa i fins al proper programa i sigueu molt, molt feliços i respireu.
A reveure.
I mediteu.
Adéu-siau.
Adéu-siau, que vagi molt bé. Gràcies a en Rocco, el nostre control tècnic. I fins a un altre. Adéu-siau.
Alors je respire. Même si la tête ne peut plus y croire, alors je respire. Et même si le cœur ne bat plus pour moi, alors je respire. Même si ce monde a perdu l'espoir, alors je respire et respire. Ne peut plus rien pour moi. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Passes les tardes retallant alguns records. No surts de casa ni de la teva habitació. La Joplin i el Marley et miren des de la paret. Sembla que riuen veient-te reciclar moments. Les llums d'un cotxe fan ballar les ombres dins del teu cau. La teva ombra no ha ballat, només la força d'un llamp la pot fer tremolar. Vius amb els ulls tancats per la por. Agafa't fort el que et digui el cor. Coneixes el buit com tots, només veus les diferències entre tots dos. Més tard són les similituds les que et fan veure en ell un amic per tu. Vius amb els ulls tancats per la por. Agafa't fort el que et digui el cor. Tens una obligació, la de no rendir-te mai. Dubtar no és un error, és com un somni en la sort.